La filosofia ens enganxa i cada 15 dies hi destinem aquesta estoneta amb Pere Martí. Feinegem una estona amb ella i els seus grans noms. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Parlava de noms perquè avui tenim un combat anunciat amb dos pugils que són dos tòtems de la filosofia.
Sí, aquesta vegada sembla això... com aquells combats de, que es publiciten molt de temps abans per crear...
certa expectació, no?
Sí. Bé, de fet, són quasi contemporanis, no contemporanis del tot, però és cert que els seus plantejaments van per camins diferents. I també és cert que molt del que avui constitueix el nostre entorn polític i social es fonamenta en les seves tesis. Per tant, efectivament, com has dit al començament, són dos noms de gran pes en la nostra història. Són el senyor John Locke i el senyor Niccolò Maquiavel.
Potser té més premsa, és més popular Maquiavel que Locke?
Sí, tot i que la importància filosòfica de Locke és superior a la de Maquiavel, però clar, Maquiavel doncs té la fortuna, desgràcia, de que el seu nom ha estat associat a una manera d'actuar, a una actitud que doncs no té molt bona premsa oficialment, tot i que en la pràctica, com direm al llarg d'aquestes anàlisis i reflexions, està molt present i és molt tingut en compte per sobretot els que es dediquen a l'àmbit polític. Però engeguem, situem una mica la qüestió. Nosaltres vam dir que abordaríem el tema dels jutges. De fet, el tema d'avui és el dels jutges, o com s'ha dit al llarg de la història, encara avui en alguns casos, els magistrats. I aquest tema va sorgir en anteriors programes perquè doncs, vam constatar que eren figures que avui dia són d'una gran presència pública. Quasi alguns són com estrelles del rock o de l'esport, ocupen cada dia les portades dels mitjans, són objecte d'encesos debats per als tertulians, quan no són ells mateixos els que participen en aquest debat públic, i això... ara no ho qualificarem si és bo o dolent, però sí que és inusual. Durant molt de temps en aquest país quasi bé ningú coneixia el nom dels magistrats, i en canvi avui doncs sabem que...
Ara tenim jutges estrella.
Jutges estrella, tots sabem noms de moltíssims magistrats. I, això en altres cultures no és tan estrany, perquè, per exemple, als Estats Units sabem que, com a mínim, els fiscals generals dels estats concorren a les eleccions i, per tant, no només són coneguts, sinó que fan publicitat d'ells mateixos.
Sí, sí.
Però aquí això doncs, no és així, i, per tant, doncs, aquesta situació doncs, és una mica, com deia, inusual. Llavors, el que ens hem plantejat és com estem organitzats, quin paper juguen els jutges, en realitat, i més enllà d'aquesta qüestió purament més, diguem-ne, superficial, no? De si són més o menys coneguts o estan això que en diem l'actualitat. I aquesta és la idea que ens porta, que ens va portar a abocar aquests dos noms, Locke i Maquiavel, però ja hi arribarem. Comencem, doncs, com estem organitzats? Quin paper juguen els jutges avui en dia? Un primer advertiment. Explicar i comprendre com estem organitzats en la societat actual no és fàcil, perquè vivim en una societat extremament complexa, en què hi ha molts nivells d'interacció entre els ciutadans, pertanyem a moltes institucions, entitats, que ens diuen què podem i què no podem fer, i, per tant, les línies mestres d'aquesta organització són difícils de reconèixer. I tenim un exemple molt proper, com els nostres pagesos s'han estat queixant amargament de moltes coses, però fonamentalment d'una cosa, la burocràcia, d'aquesta hipertròfia de la burocràcia que els ofega, i la dificultat que tenen per identificar qui és realment el culpable d'aquesta burocràcia. Una burocràcia que tots hem patit en les nostres carns, no només en el sector públic, sinó també molt, i això no s'acaba de veure, en el sector privat. quan has de recórrer a un servei, fixa-t'hi bé, d'atenció al client, ja et pots anar preparant perquè el via crucis pot ser pitjor que el de la Setmana Santa. Si hem intentat donar-nos de baixa, fer una reclamació amb una companyia de serveis aèria o concertar una cita prèvia amb la societat social, tots sabem què és el que... Mira, ja explicarem una anècdota personal en aquest cas que pot semblar fins i tot extravagant. No és en sentit figurat, és real. L'últim cop que vaig tenir una urgència amb la societat social, vaig haver d'anar a Tremp a solucionar-ho.
Des de Vilafranca del Penedès?
Sí.
Què dius ara?
Va ser l'única manera, però això no és l'únic, perquè avui acabo de sentir per la ràdio abans de venir aquí, i m'ha fet molta gràcia, que un senyor li deien que se'n anés a León.
Ostres!
Si el seu problema d'estat social l'havia d'anar a resoldre a León.
I personalment, no, segurament?
Diu, no, i si vols, vés fent peticions telemàtiques, que una hora o altra ja et cansaràs, perquè d'això es tracta, no? És a dir... Tots sabem que un dels millors mètodes perquè deixis de reclamar és fer-ho tan complicat que al final...
Desisteixes.
Ho deixis córrer. I perquè això és així, perquè es permet, bueno, serà tema, en tot cas, d'un altre dia. Tornem a la qüestió de la complexitat. A finals del 19 i el 20, començaments del 20, sociòlegs i filòsofs, especialment els alemanys, ens parlaven de que s'havia arribat a una certa perfecció social, quasi ben superable a l'Estat, la creació de l'Estat. Ells tenien al cap, evidentment, l'Estat prussià. El caràcter d'absolut control que introduïa la burocràcia, per ells garantia l'ordre, la prosperitat i l'avenç social. Però immediatament algú ens va ensenyar l'altra cara de la moneda. Va ser Franz Kafka, que més o menys a la mateixa època doncs, escrivia obres visionàries com El procés, El castell, en les quals ens advertia, no només ens dibuixava clarament el sense sentit que s'oculta darrere d'aquest ordre impecable que acaba convertint-se en implacable. El protagonista del procés és Joseph K. Joseph K. és detingut, processat, condemnat i executat sense que en cap moment sàpiga ni de què se l'acusa, ni quin tribunal l'està acusant, ni què pot fer per defensar-se. Per tant, tot el seu itinerari judicial l'acompanya el absolut sense sentit. Davant del sense sentit, evidentment, estàs indefens. Doncs bé, això és un retrat molt immediat quan començava justament a desenvolupar-se aquest estat que avui estem tots submergits de en què podem acabar. Però bé, com dèiem, centrar la nostra anàlisi en l'actualitat seria massa complex i, per tant, tirem una mica enrere. Anem als orígens, en moments en què la societat no era tan complexa. I llavors ens trobem amb un dels primers grans tòtems de la història de la filosofia política, és John Locke, que recordem-ho, continua sent fonament del nostre estat democràtic. El senyor Locke estableix que el nucli de l'organització de la societat és que hi ha uns individus, els magistrats, que tenen l'autoritat d'impartir justícia, és a dir, de dirimir en els conflictes que ell ja intuïa que són fonamentalment al voltant de la propietat, i decidir qui té raó i qui no, i quin càstig mereix el qui transgredeix la llei. I quan diem que té l'autoritat, el que volem dir no és que tingui el poder, sinó que té l'autoritat, és a dir, el reconeixement per part dels qui han de rebre les seves sentències o mandats. Això, segons ell, és el fonament de l'organització social. Sense magistrats, diu, hi pot haver societat, però no societat civil, que en el seu cas és com dir una societat organitzada, racional. I en aquesta societat sempre hi haurà una guerra permanent de tots contra tots, si no hi ha la figura del magistrat. Però ens podem preguntar, i per què hem de reconèixer l'autoritat del magistrat, si això suposa limitar la nostra llibertat? Aquí apareix un tercer discordi, del qual parlarem poc avui, però que és important citar-lo, que és el senyor Thomas Hobbes, l'altra pota de la filosofia política britànica de l'època. Tots el recordareu amb el Homo Homini Lupus. Hobbes i Locke coincidien plenament en una qüestió, i és que l'ésser humà és lliure i igual per naturalesa. Tots els éssers humans som lliures i iguals per naturalesa. Això és una aportació fonamental, és una gran novetat que fan aquests filòsofs, perquè fins llavors estava assumit que hi havia uns éssers humans que tenien uns drets que altres no tenien. I, per tant, que no tots eren iguals, per naturalesa. Els privilegis eren assumits com una cosa natural. Ara bé, tots dos discreparen en una qüestió fonamental, que és... Hobbes pensava que la llibertat de l'ésser humà és il·limitada, no té límits, i llavors que per poder superar l'enfrontament d'interessos egoistes, que suposa un xoc inevitable, només era possible a través d'un poder absolut. Un poder que aconseguís inocular la por als individus i d'aquesta manera evitar que es continuïn enfrontant entre ells. Aquest poder havia de ser absolut, no admet crítica o qüestionament, perquè si s'esquerda una mica, automàticament la societat torna al seu estat de naturalesa, és a dir, de guerra. En canvi, el senyor Locke pensava que fins i tot en estat de naturalesa, és a dir, abans d'aquesta societat organitzada amb magistrats, ja existien uns límits naturals a aquesta llibertat, el que ell en deia els drets naturals. I, per tant, si hi havia drets naturals, hi havia uns deures pels altres. És a dir, que fins i tot en aquest moment inicial ja podia donar-se el cas que algú transgredís la llei, és a dir, no respectés aquests drets naturals. I l'agreujat tenia dret a la justícia pel fet de que havia, no se li havia respectat els seus drets. Podia prendre's la justícia per la seva mà, però, clar, tot i que tingués dret natural a compensar el dany que havia rebut, al mateix lloc doncs, reconeixia que aquells que havien causat el dany potser no estarien d'acord amb el tipus de rescabalament que se'ls demanava o fins i tot acceptar que havien fet alguna cosa que fos reprobable. I, per tant, que malgrat aquest dret natural exigir el rescabalament del dany que havia sofert, en realitat, en estat de naturalesa molt complicat que no es degenerés tot en una guerra permanent de tots contra tots. Única solució possible que s'instaurés la figura, una persona, un magistrat, que tingués l'autoritat de decidir en aquests conflictes i decidir qui té raó, qui no té raó i el càstig que s'ha d'infligir a aquell que no té raó. Però, a diferència de Hobbes, aquest magistrat, aquest poder, no tenia per què ser absolut, imposar-se sense cap tipus de condició. Per què? Perquè només calia que respectés la justícia natural. Si aquest magistrat actuava segons allò que és just, ja la seva actuació estava justificada i, per tant, no calia que imposés per la força el seu poder. Si la magistratura procura que els drets naturals siguin respectats per tothom, es justifica a si mateixa. I per aquest mateix motiu, Locke admet que si la magistratura no fa això, el poble té tot el dret a revocar l'encàrrec que li ha fet. Perquè, en definitiva, el poder d'aquesta magistratura no està en ells mateixos de forma natural com en èpoques anteriors es pensava. És a dir, no ostentaven el poder per ser qui són, sinó perquè el poble els havia encarregat. Clar, això d'ostentar el poder per ser qui són sembla una cosa molt antiga i estranya, però, escolta, en el nostre estat en tenim d'aquests que ostenten el poder per ser
aquests
fills
que no pleguen.
De qui són i no perquè compleixin cap encàrrec. Bé, fem un petit pas endavant i fixem-nos en com s'impartia justícia en una època una mica anterior al que estem dient. L'època feudal. Els reis i els nobles, en moltes ocasions, rebien les demandes directes dels seus súbdits, dels serfs, i també sobre qüestions de propietat, la major part de vegades, però el que conta aquí és que ells decidien, fent de nobles,
no?
De magistrats, etc., qui tenia raó, qui no tenia raó, etc. En aquestes societats, les línies de poder, com estava organitzat, tot era molt més fàcil de reconèixer. No dic que fos més just, però sí que tothom sabia exactament a què atenir-se, qui tenia el poder, com l'exercia, i tothom reconeixia aquest poder de grat o per força. I hem vist que avui tenim molts més nivells de poder, ens manen des de molts llocs diferents, tenim mandataris religiosos, polítics, ecològics, esportius, reials, científics, artístics, fiscals, estètics... És a dir, que tot és molt complicat, però... I a vegades això ens fa desesperar-nos, i no saber qui hem d'acudir, ja ho hem citat abans, però en essència res ha canviat, És a dir, tota societat es fonamenta en l'acceptació, sigui de grat per força, que hi ha un poder que té l'autoritat de dirimir els conflictes i dir qui té raó i quin càstig es pot establir quan algú ha transgredit la llei. Per tant, primera conclusió. Ara, diríem Maquiavel. Ara bé. Què té a veure el dissortat florentí i per què, quan el programa anterior parlàvem dels consells que donava el príncep, ho fèiem lligant-lo amb el terrorisme d'estat? No sé si ho recordes. Efectivament, Maquiavel dona uns consells al seu príncep, el senyor poderós Lorenzo di Medici, per congraciar-s'hi. Estava a la presó i els desterrat i mira de que doncs, el perdonin. I llavors li diu com ha d'actuar per mantenir el poder, exclusivament per mantenir el poder. I per això se'l considera el precursor de la ciència política, perquè és el primer que planteja com ha d'actuar públicament un governant independentment de qualsevol valor ètic o pensant en la justícia o el bé comú que fins llavors es considerava el fonament de l'acció política. El seu punt de mira canvia radicalment. L'objectiu del governant no és la justícia, l'objectiu del governant és mantenir el poder. I el que compta, doncs, són quines estratègies són millors, quines formes d'actuar per mantenir aquest poder. I Maquiavel, doncs, no el preocupa quins valors han de regir la conducta, sinó quins mecanismes són més eficaços. No és estrany que Maquiavel estigui a la tauleta de nit com a llibre de capçalera de... Els polítics des d'aquella època fins avui en dia. Aquestes estratègies, que evidentment no tenen res a veure amb cap plantejament ètic, poden incloure l'engany, el xantatge, l'espionatge, la traïció, la violència... De fet, no és que els puguin incloure. És que l'honestedat i la justícia, i no parlem ja de la bondat, Maquiavel no només no els té en compte, sinó que els desaconsella molt perquè diu, escolta, són una debilitat. Si tu parles amb un altre polític, no pots dir la veritat, perquè l'altre et mentirà i tu ja estàs perdent totes les teves bases. Per tant, el polític ha de fugir de l'honestedat, la bondat i la honorabilitat com el gat de l'aigua calenta. Això és el que diu Maquiavel.
Tan vigent.
I encara li fa una altra advertència, però tot i actuar així... És important mantenir l'aparença d'honestedat. És a dir, has de negar que hagis mentit o que hagis traït els altres. El que has de fer és, en tot cas, si t'acusen, tu negar-ho totalment i, en canvi, acusar els altres de que són ells els que actuen d'aquesta manera. En tenim un exemple actual fantàstic d'això, que és el senyor Trump. El senyor Trump és el seu lema. Si m'acusen d'A, jo reboto l'acusació triple A. I em preocupa poc el que m'hagin acusat. De fet, una cosa interessant, però tampoc tindrem temps ara de parlar, és que fins i tot en el cas de Trump s'inverteix la qüestió. La deshonestedat passa a ser una virtut pública en alguns camps, en l'econòmic, en el dret de les dones, fins i tot per ell acaba sent una virtut. Però ja en parlarem, si podem, en un altre moment. Què ens trobem, doncs? Que hi ha dos camins, dos plantejaments que es dibuixen clarament a l'hora de concebre el poder. L'exercici del poder i, en conseqüència, quin és el paper que jugaran els magistrats en la societat, que ja sabem que això és el nucli d'aquest poder. D'una banda, hi ha qui concep l'exercici del poder, és a dir, l'acció del magistrat, que s'entenem avui, com l'intent d'assolir la justícia i el bé comú, en tant que el seu poder o autoritat prové de l'encàrrec que els fa el poble d'assolir aquest objectiu. Una manera d'entendre-ho. Hi ha qui concep el poder com una possessió que cal conservar. i que concep l'exercici del poder com el desplegament d'aquelles estratègies, d'aquells mecanismes que li permeten mantenir-lo, independentment del bé comú o l'interès dels ciutadans. En aquest cas, els magistrats són un instrument més d'aquest poder per mantenir els ciutadans a ratlla, com sostenien Maquiavel i Hobbes des de posicions diferents. La necessitat d'assolir la justícia en un cas es converteix en com procedir per mantenir l'aparença d'honestedat en l'altre cas. Una aparença que ja sabem que sempre es planteja com purament nominal. És a dir, que qui deté el poder no li sap molt greu que seva aparença no acabi de ser del tot nítida, mentre sigui respectada i públicament no hagi de reconèixer els seus delictes. Tenim un cas que ve, com en ell ha dit, que és el del senyor Navalny. Tots sabem, els ciutadans russos saben, que Putin és un dèspota sense escrúpols. Però continua mantenint l'aparença d'honestedat, convoca eleccions, després fa fora els que no li interessa, però fa eleccions.
Fora o els mata. Els fa matar.
Té uns jutges que són els que dicten sentència. No és ell que diu... No, hi ha un jutge que dicta una sentència. Tots sabem que el jutge segueix una consigna política, però hi ha una suposada actuació judicial que és el que li fa la feina bruta i que, diem-ne, el resguarda de declarar-se delinqüent. Tots sabem que Putin és qui ha matat a Navalny, com va matar el jefe del grup Wagner i a tants d'altres. I ell no fa grans esforços per ocultar-ho. Ja li interessa que es tingui la percepció de que qui s'hi posa davant doncs ho té malament. Però mai reconeix obertament en públic, mai ho farà, la seva participació en l'assassinat. Bé, dèiem que la finalitat d'aquest programa era veure quin és el paper del magistrat. I em sembla que, com hem vist, doncs hi ha dues formes d'entendre'l. És un paper clau en tots els casos, però hi ha dues formes d'entendre'l fonamentalment. Braç executor del poder, l'intent d'arribar a la justícia. Sense els magistrats, evidentment, la societat està en una guerra permanent de tots contra tots. I l'actuació dels magistrats evita haver d'exercir el poder brut, que això és molt eficaç per només uns temps. Quin és el paper que en el nostre estat estan jugant el poder judicial, els nostres magistrats? Doncs ho deixo a l'opinió i a l'albir de cada un dels nostres oients saber per quin d'aquests dos camins s'encamina.
És ben fàcil, però vaja, bé, vosaltres aquí hi direu la vostra.
Cadascú tindrà la seva opinió.
I tant, i tant. Pere Martí, moltes gràcies, bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. Veïns de Cunit proposen que la zona taronja es gestioni amb una empresa municipal. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha instat l'Ajuntament del municipi a que es canviï la gestió de la zona taronja d'aparcament un cop acabi la concessió a l'actual empresa. Després del primer any de funcionament de la zona taronja, diferents veïns van mostrar la seva disconformitat amb les tarifes que s'havien aplicat, especialment pels propietaris de segona residència. El govern local va anunciar que de cara al segon any introduiria alguns canvis, com ara que es poguessin donar les matrícules matrícules de dos vehicles, però per variar les tarifes van admetre que caldria licitar de nou el servei, una cosa que no es podrà fer fins que acabi l'actual concessió d'aquí a 3 anys. Davant d'aquesta situació, des de l'Associació de Veïns han demanat a l'Ajuntament que no es renovi el contracte existent amb l'empresa privada quan aquest finalitzi i que amb els beneficis obtinguts s'impulsi una empresa pública que gestioni l'aparcament regulat. També demanen que hi hagi una comunicació transparent amb els ciutadans sobre els canvis planificats i els beneficis esperats de la transició. Aprovat el projecte executiu per la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol dels Pins de Moja. En sessió celebrada aquest dilluns, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat inicialment el projecte executiu per la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol 11 i futbol 7 de la zona esportiva municipal dels Pins de Moja. Tal i com ha resumit el regidor d'Esports, Marian Buta, es tracta d'un projecte molt esperat que l'Ajuntament hagués hagut d'afrontar ja fa alguns anys pel deteriorat estat que presenta la gespa i elements de l'equipament esportiu. Segons es descriu en l'acord de la Junta de Govern, el projecte contempla les obres de renovació del paviment esportiu de la gespa artificial dels dos camps de futbol mitjançant la instal·lació d'un sistema format per una base elàstica prefabricada. Descartat el cautxú, el reblert està format per sorra de sílice i granulat de blat de moro 100% biodegradable. El projecte també inclou l'adequació de les tanques dels camps de futbol, del sistema de rec i de les torres d'il·luminació. Vilafranca ha començat a netejar la part de sota dels contenidors amb aigua freàtica. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha posat en marxa la primera neteja anual sota dels contenidors de totes les bateries de Vilafranca del Penedès, una actuació que reforça la neteja exterior i interior dels contenidors amb aigua no potable feta a finals de desembre de l'any passat. Per aquesta neteja, la brigada encarregada està utilitzant aigua freàtica de pous, que l'Ajuntament de Vilafranca ha facilitat a la Mancomunitat, ja que en cap cas es permet l'ús d'aigua potable a la via pública. El Club Esportiu Noia ha anunciat 2 clínics de tecnificació per Setmana Santa. Es tracta de la segona edició del Clínic de Tecnificació Pere Vàries per jugadors i jugadores del 2006, 2007 i 2008, que se celebrarà el 25, el 26 i el 27 de març. Són les mateixes dates escollides pel Clínic de Tecnificació Xavi Costa, en aquest cas per jugadors i jugadores del 2009 i el 2010. Les tecnificacions de Pere Vàries es duran a terme de 3 a 7 de la tarda, al mateix horari que el Clínic de Costa. Ambdós, a més, comptaran amb la presència de diferents jugadors del primer equip. L'ordre d'arribada de les inscripcions serà respectada fins a omplir totes les places. El preu per esportistes del Noia és de 100 i 125 per la resta.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 4 minuts de 11:15.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Els dilluns, a les acaballes del programa, hi ha seccions que ens cuiden, que ens ajuden, que ens ensenyen sobre nosaltres, com el Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que avui torna amb nosaltres. Bon dia.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre.
Avui anem al cine, agafem un bon llibre. Ens vols parlar del nostre artista intern.
Sí, realment, totes aquelles activitats amb un caire artístic és com una desconnexió. I quan dic artístic em refereixo a tot tipus. És pintura, amassament, escoltar música, tocar música, fer dansa o fer esport. Vull dir, d'una forma o d'una altra, responen a la potenciació de les nostres 7 intel·ligències. Aleshores, com històric s'ha quedat en l'educació, els treballs manuals, vale? I la flauta, que és la música, que respon a una de les nostres intel·ligències, recordo, són 7 les intel·ligències. Fem una mica de memòria, perquè potser, perquè em aneu seguint, recordem, la primera és lògico-matemàtica, la segona és espaial, la tercera és musical, la quarta, bueno, per ordre ben bé així, però és verbal, vale? Perquè les dones parlen més que els homes, la intel·ligència de capacitat d'expressar el que penses o el que sents ràpidament en paraules. Després ve la sinestèsica o kinestèsica, que és el cos en moviment. que és la conquesta corporal. De fet, tots en tenim, aquestes. Aquestes són cinc. Les altres dues, que complementen la sisena i la setena, són les dues intel·ligències emocionals, que en el seu moment van fer un boom, però que ja n'hem parlat algun cop aquí, de que són set. No solament la intel·ligència emocional suposa, i no suposa res, sinó augmenta el que és la intel·ligència del pensament. Hi ha pensar i sentir, però és que el pensament té aquestes cinc dimensions més, també, que és la percepció lògica matemàtica, el que és la intel·ligència espacial que hem dit, la intel·ligència musical, la verbal i la sinestèsica, que és com el cos s'afiança en si mateix. Com conquistem la nostra corporalitat, per dir d'alguna forma. És com si ens poséssim bé el traje de buzo.
Important, molt important.
Sí, molt. Molt, perquè sobretot amb l'adolescència és un treball bàsic, perquè molts cops, com no m'agraden les meves caderes, el dibuix intern que faig de mi és jo, però sense caderes. No és que jo m'imagino les altres caderes, no, és que no les dibuixo. Llavors, això, quan hem treballat, he treballat molt amb adolescents, doncs et dones compte de que el que és important és integrar-ho. Un cop integres el teu cos, després, jolín, treballa tal com vulguis, fes exercici, que va molt bé, però sobretot per salut, no per altres qüestions que també ens agafarien un programa parlant de la bellesa, l'estètica i el matxaquer social amb aquests paràmetres o amb aquests temes. Aleshores, important la teva conquesta corporal. Aleshores, tenim aquests, tenim la intel·ligència, les dues intel·ligències emocionals, per seguir amb la set que dèiem, que és la com jo parlo amb mi, vale? La intra, que és entre mi, jo i jo, i com em relaciono amb els altres, que és la inter, que és interpersonal. Vale? Intrapersonal i interpersonal. Aleshores, si dèiem això, aquestes set intel·ligències, quan jo desenvolupo habilitats que són més artístiques, el que estic és connectant les meves dimensions i la meva capacitat de diferents nivells de les set intel·ligències. Vull dir, estic expressant-me amb el dibuix, estic expressant les emocions, estic intentant també transmetre amb un amassament, que és sentir les mans, o sigui, és la vivència de totes les meves habilitats intel·lectuals. Val? Aleshores, jo he fet un treball de 7 anys, el vaig presentar en un congrés, precisament, de treballar educació emocional i creativitat, perquè al treballar aquestes diferents capacitats artístiques que surten en un llibre que vaig comprar a un congrés també a Buenos Aires i que parla de que tots tenim un artista intern. I és vital que al treballar aquestes capacitats artístiques, de cop i volta el que fem és compactant amb nosaltres mateixos i connectar amb la nostra pròpia creativitat i, com diríem aquí en el Penedès, destapar la botella de cava i sentir que surt. És com que et desinhibeixes, però no de desmadre, sinó és com una alliberació, que és el que jo he pogut observar durant aquests anys que he anat fent aquestes investigacions i les vaig presentar en un congrés d'intel·ligència emocional, van anar de fàbula, i he fet amb petits i amb grans. O sigui, és increïble, però és molt divertit, és molt interessant.
Per tant, agafem el títol de la secció d'avui d'aquest llibre, aquest artista intern.
Sí. Uh-huh.
Surt d'aquest llibre.
Sí.
Com potenciem, com treballem aquest artista intern?
Pues és el que et dic, vull dir, buscant diferents habilitats, dibuixant. Per exemple, agafaré el sector, vale? A l'avatar de xavals que vaig fer dintre la investigació aleshores i que faig actualment, perquè els hi faig fer. Quan resulta que treballa una mica el dibuix, o treballa en l'amassament, o treballa en escoltar música o tocar música. Una de les coses que sí que es feia, i és molt important, i proveu a casa si voleu, és agafeu qualsevol instrument, poseu-vos una música de fons i intentar seguir el ritme. Diem, no, és que jo no en sé de música, vale, però no ens donem compte que la que agafem un instrument i ens va entrant per l'oïda aquesta cançó, nosaltres anem buscant amb més èxit al principi, però segur que amb molt més èxit al final, vull dir, més o menys anem fent el camí, d'agafar un ritme constant. L'altra història és la melodia, quan entrem dintre de les músiques. Però aquest ritme, aquesta cadència, el pum, pum...
Està a l'abast de tothom.
Està, i el tenim tots. I donar-nos en compte, és que jo no en sé de música. A veure, la meva intel·ligència musical la tinc, però no la tinc desenvolupada, potser és això. És veritat que hi ha gent que neix amb aquesta intel·ligència musical un poc més desenvolupada. I és veritat que algú neix amb la intel·ligència lògica o matemàtica més desenvolupada o neix amb la intel·ligència emocional, social, més desenvolupada i la personal no tant. Diu, com és que és tan bo fent venir la gent i després no soluciona coses seves? Bueno, doncs són dues intel·ligències diferents. Ens hem d'entrenar, tots tenim la capacitat, però és veritat que el que suposo, espero, sé que a poc anem entenent és que s'ha de fer suar les neurones. És a dir, potser hem entès que anar al gimnàs va molt bé, abans no se'n parlava, els que estem en psicologia de l'esport lluitaven, ara perquè els nens feixin exercici físic des de la infància, perquè la gent gran pogués fer exercici físic, ara ja ho recepten els metges. Ah, estupendo. Però hem d'anar una miqueta més enllà també per treballar totes aquestes habilitats que realment són necessàries per tots i que també ho receptem dintre de l'àmbit sanitari.
A totes les edats, també?
A totes les edats, a totes les edats.
Què m'aporta treballar aquesta intel·ligència artística diferent?
Bueno, m'aporta el desenvolupament d'aquestes habilitats, d'aquestes intel·ligències que jo tinc. Aleshores, per exemple, el que volia explicar-vos abans és un xaval que ha fet els cursos aquests va connectant, perquè jo el que faig paral·lelament a les habilitats artístiques és treballar les emocions, la gestió de les emocions i quines són les emocions base i com reconèixer-la, com detectar. Llavors necessitem eines per fer-les sortir i aquests exercicis van molt bé. Per tant, alguns dels xavals deien: mama, em vaig a dibuixar un rato que no sé què tinc. I llavors anaven, dibuixaven, i com estàs? Dic, com estic millor. No sé ben bé què tenia, però bueno, ha descarregat, ha fet un dibuix. Llavors, ell mateix després pot valorar, o com estàvem treballant, m'ho portàvem i ho comentàvem amb ell i tal i qual, i era una emoció que tenia que fer sortir, i com deien les iaies, tot el que puja baixa, per tant, les emocions, si se't queden dintre, generen mala digestió, amb la qual és important poder-les treure, per tant, amb el dibuix. Si no, agafes i agafes fang d'aquells que venen a l'estanc i els xinus i comences a amassar, i et quedes a gust. Estàs com buscant els teus recursos per gestionar correctament les teves emocions i connectar amb el teu compacte intern, amb les teves intel·ligències, que és el que realment anava sorgint. I això et dona una porta oberta a la creativitat. I la creativitat és una de les 6 necessitats bàsiques que tenim.
És una necessitat bàsica?
És una necessitat bàsica. Hi ha les necessitats fisiològiques i les necessitats psicològiques. Dintre de les psicològiques hi ha el sentir la pròpia estima, el sentir l'estima de l'altre, és a dir, algú que t'estima, no alguns, sinó algú que sents que, ostres, sento estimat o estimada, el sentir l'aprovació dels demés, aprovació, fem un regalet i estem esperant que quan l'obri li agradi, aleshores, o fem una actuació i aplaudeixen, aleshores, sentir l'aprovació dels demés, sentir la pròpia seguretat, que ens han enganyat, la seguretat no és tenir-ho tot controlat, sinó és no tenir ni idea què passarà, però algú ho faré. Seguretat, més aviat, ens ocuparia també una mica de tema. Sentir la pròpia creativitat, i és una d'elles, com dèiem abans, i viure experiències noves. Si no pots viatjar, canvia els mobles de lloc a casa, però fes alguna cosa, en canvi, fes alguna cosa, perquè a vegades ens estanquem i el que necessitem és viure sensacions diferents. Aleshores, les fisiològiques, que sí que no cal que les diguem, però sí que diré una, que és molt important, no les direm totes, però posar-hi el punt en una. Evidentment, beure, menjar, defecar, anar a fer pipí, dormir, perquè necessiten recuperar l'equilibri, i l'autoerotisme, que és la realitat sexual. Aleshores, una altra cosa és compartir la vivència, la biologia sexual amb algú, però la relació de mi amb mi mateix o amb mi mateixa és importantíssima i no s'ha tingut en compte. I ja veiem, sense entrar en creences ni religions ni res, que anar en contra de la naturalesa del ser humà no ha funcionat. Perquè, bueno, evidentment, si diguessis interacció amb un altre, sí, però inclús la pròpia relació amb tu mateix, el poder-te masturbar o poder-te estimular a tu, és una cosa que és completament natural i forma part de les necessitats fisiològiques. Per això volia fer l'apunt. D'acord?
D'acord, queda recollit l'apunt. Una pregunta. Digue'm. Deies, hem de treure aquesta emoció, agafa fang i fes pastetes o dibuixa. Serviria també anar a donar xuts a una pilota?
Sí, perquè és la kinestèsica, és la física.
Seria una altra forma.
És una altra dels arts.
La... Que avui no ens ocupa, però també serviria.
Sí. Se li ha dit esport, perquè diem esport, però sí. Jo...
T'agrada més kinestèsica?
Sí, és que no solament això, sinó que vam fer una roda, unes taules rodones, i vam muntar una cosa molt interessant que està inclús penjada a internet, en el meu canal de YouTube, que és escenaris i persones. I aquí posaven el món esportiu com el món artístic. I el món de la dansa. O sigui, i em va venir el José Daeta, que és el que està penjat en allà, que era un famós concertista de castanyoles i de flamenc. Jo vaig fer uns cursos amb ell en una escola aquí reconeguda de dansa, i la veritat és que va ser genial perquè va vindre a parlar-nos de coses molt interessants. Després va vindre el campió d'Espanya de billar, que també van contrastar coses, i després a nivell d'INEF, no?, diferents professorat, bueno, va ser molt interessant. I també vam tindre el Janoni Fajardo, que era un campió mundial de bike trial, perquè eren esports més
minoritaris?
Sí, no, més parats, diguéssim, més a l'exercici, més estàtics, gràcies, buscava la paraula. Doncs l'exercici de billar és més estàtic, però la posició és clau. Igual que el tir a l'arc, és molt més estàtic, però la posició és clau, excepte el tir a l'arc al bosc, que tens que caminar més. Però el contrast és aquest, i en bicicleta, doncs, evidentment, entres en més moviment, en gimnàstica també. Però bueno, vam fer escenaris i persones, que és el que anàvem, o el que anàvem, perquè realment és un espectacle i és l'expressió del cos mitjançant el qual tu t'expresses. Aleshores, t'expresses amb la dansa, t'expresses movent-te amb el teatre i la veu, i t'expresses amb l'esport. Aleshores, després l'esport, gràcies a Cajigal, ha agafat un camí molt important i quelcom que podem realitzar tots. I la dansa abans estava més exclusiva a la gent que volia fer dansa, però avui en dia, i ho sabeu que fa anys que existeix, el ballar en llibertat, en expressió corporal, què vol dir? Doncs vol dir això, que d'una forma o d'una altra tenim una intel·ligència que cal que busquem vies per poder-la entrenar, alliberar-nos i poder-nos expressar a través d'ella.
I una segona part igual d'important seria compartir, no?, aquesta experiència creativa, sigui quina sigui.
Sí, aquesta experiència creativa, i després és que no voldria que se m'oblidés, i gràcies per enfocar-ho per aquí, perquè és el veure pel·lícules, el llegir. Jo molts cops recomano a les famílies, ei, busqueu un llibre que us pugui agradar una mica entre tots, o que, i llegiu un trosset i ho compartim en família, cosa difícil, eh? Però bueno, a vegades...
Un club de lectura a casa.
Exacte, sí, però a vegades s'ha aconseguit. O quan veiem una pel·lícula, fem un petit comentari després. Molts cops, bueno, jo era de l'època del Cinefòrum, tinc de formació educativa, perquè, clar, m'encantava quan anàvem a la Filmoteca, doncs, entrar i quan acabava la pel·lícula fer el contrast de la pel·lícula, i va ser genial, perquè, a més, quan hem treballat amb molta gent, hi ha gent que no té l'hàbit, pel·lícules és perdre el temps. Home, depèn, elegeix una mica la pel·lícula i, sobretot, que aquella pel·lícula serveixi per contrastar, per poder opinar. Ara mateix, La Societat de la Nieve, que és una pel·lícula que ja fa temps que està arrasant amb titulacions, etc., però hi ha continguts molt importants, que el mateix Bayona ja ha fet el comentari, que és el treball d'equip. És curiós, és la vivència. Aleshores, què treus d'aquella pel·lícula? Hi ha gent que diu, ui, jo no vull patir, és veritat, potser ho passa malament per la sensibilitat, però has de buscar un moment per veure un tipus de pel·lícules. És com veure-les de por. Avui no estic per veure de por, un altre dia potser sí. O hi ha gent que ja decideix no veure-les. Evidentment, amb això no hi entrarem, perquè en podríem fer reflexió, però el que sí que és cert és que, ja que ho veus, treu el contingut, interactua, parla-ho. Què has vist? A lo millor una persona ha vist un detall que tu no l'has vist. Amb la parella vas al cinema i hem vist la pel·lícula, no parlem durant la pel·lícula, sortim i seguim sense parlar, anem a prendre alguna cosa i comentem. Què t'ha semblat? A mi, jo m'ha semblat això. I a vegades, molts cops, descobreixes que l'altra persona ha vist coses diferents de les que tu has vist i les podem contrastar, i altres iguals. Ostres, sí, a mi també m'ha agradat aquella part. Com, per exemple, aquesta pel·lícula que també fa temps que està en marxa, que és El dia perfecto, un japonès que es dedica a netejar lavabos, que és com una oda a la senzillesa, però té una guinda amagadeta darrere, perquè l'home es dedica a netejar lavabos, evidentment, a Japó, que l'usuari a les coses públiques les respecta més que no pas en certs països. Ja no dic com ni què qui com per exemple aquí, que potser no es respecta tant, sinó és públic, tira milles, ell s'ho troba bé, però és una mica obsessiu el rasga, és veritat, netejant, l'obsessió sempre vol dir una inseguretat, és més, dintre de la pel·lícula hi ha un moment que apareix el concepte ansietat. Hi ha molts detalls per observar la pel·lícula, i després un d'ells que ve la germana a buscar la neboda que s'ha escapat i va a casa d'ell, que és el tiet, i la germana apareix amb un xòfer al cotxe i li diu de veure el pare que té demència i que ja no és el que era, amb la qual cosa ens està donant a entendre que aquí la seva vida és una reacció darrere d'un autoritarisme extrem, una complexitat de vida, i s'ha anat a l'altra banda a buscar lo senzill, a mi no em mereixis.
La senzillesa absoluta, no?
Ha buscat això, exacte, que dona igual, perquè jo també he sortit d'allà reivindicant el femení. Quants anys fa que hi ha dones de fer feines? Anem a veure. Vull també netejar lavabos, les cases, o, per exemple, jo vaig recordar que quan vaig anar a treballar amb els Eclairs de França, que és el grup d'escolta de la Bretanya, jo em portava l'equip dels lavabos, que teníem 8, 9 i 10 anys, i netejàvem lavabos abans d'anar a esquiar, perquè anàvem a Canillo. Baixaven tots a Canillo, feien el còmputo d'esquí al febrer, i jo pujava a treballar amb ells, i llavors feia de monitora per aquests petits, de 8 a 10 anys, aleshores era el meu equipito, i nosaltres érem els responsables de netejar lavabos abans d'anar a esquiar. Llavors, la pròxima setmana canviava, perquè fèiem canvi de grups.
Tota una lliçó, eh?
Exacte.
De vida.
Dius, a veure, netejar lavabos tampoc és una cosa denigrant. I, senzillament, ell ha llegit això, podia haver elegit netejar cotxes o podia haver elegit netejar cases. Però que alerta, que un home netegi lavabos es converteix en pel·lícula, i una dona fa anys que neteja cases i treballa netejant, i fins que no han entrat els homes, que això ho he vist amb el món empresarial, no s'han creat empreses de neteja. Bueno, quan van entrar els homes, es van crear empreses de neteja. Quan entren els homes, apareixen la famosa importància dels xefs. Les dones s'han passat tota la vida cuinant, vull dir, netejant cases, lavabos... I, bueno, és curiós. Gràcies, almenys anem avançant. Però, important, que sigui reconegut per tots.
I que pot ser, i ha de ser, motiu de debat i de reflexió, no?
Exacte.
Que enriqueix molt l'experiència.
Exacte, perquè jo, quan m'ho van explicar, jo no l'havia vist. I, clar, és una visió de la persona que t'ho explica, jo no l'havia vist. Un cop l'he vist, tinc molts més detalls, evidentment jo, per de formació professional, ja ho entenc, però que veig que són molt rics per crear un debat un cop surts d'aquella pel·lícula. I després hi ha gent que diu, oh, no. Dic, bueno, què has entès? Perquè, clar, després hi ha els somnis, ell té uns somnis, i somia els inputs que ha vist durant el dia. És a dir, un somni més serè, no un somni arrebatador, com quan tens més els problemes al cap, no? Hi ha moltes coses a debatre, però és una reacció, és una vida per reacció.
I per què és interessant compartir aquesta experiència creativa, aquesta pel·lícula,
aquest
llibre? Perquè,
en el fons, el setè art, o l'art de l'escriptura, vull dir, en el fons, el que ens transmet és situacions de vida que nosaltres fa que creem un criteri propi. Podem veure criteris de la persona que ha dirigit, de la persona que ha actuat, com s'ha expressat, o de la persona que ha escrit el llibre, i de les coses que ens transmet, o els valors que ens transmet, o les emocions que ens transmet, i nosaltres tenim el nostre propi criteri. I és interessant que això ens doni lloc a poder intercanviar els criteris a casa, i no que els tinguem que canviar, i escolteu-me bé, mitjançant una discussió. És molt més gratificant, enriquidor, que llegim un text i diem, ah, jo penso això, ah, sí, doncs jo penso l'altre, i que podem debatre sobre un text, que no, quan tinguem una situació problemàtica que hem de prendre una decisió immediata, ens comencem a discutir perquè no ens coneixem. Vull dir, són elements per apropar-nos, per conèixer-nos, i sobretot per convertir el setè art, que és anar al cinema, o l'art de l'escriptura i la lectura, en quelcom que ens enriqueixi, i no que ens faci estar separats llegint. I què, com et va aquest llibre, maco? I com t'ha anat? Què t'agrada? Vale, explica'm, perquè igual no llegiré aquest, jo llegiré un altre. O si no, el llegiré igualment. Vale? Perquè no, no et faig espòlia, no sé què. Bueno, a vegades pots explicar 3 o 4 trets que puguin ser atractius, igual que quan apretes els canals de televisió que et fan un tràiler, no?, perquè vegis de què va. Doncs pots fer 3 o 4 comentaris, interactues, intercanvies, i ens enriquim, i potser li estàs creant una motivació a una altra persona per llegir, i al mateix temps per intercanviar coses que tu estàs descobrint a través dels llibres. És més, us diré, per rematar-ho. Jo molts cops, quan estic treballant amb gent psicològicament, es crea una situació i de cop i volta recomano una pel·lícula o recomano un llibre dels que he llegit.
Aquí, en aquestes trobades, ho fa sovint, sí.
Sí, perquè resulta que penso que aquella forma d'identificació, aquella forma de veure aquella situació pot ajudar molt. És com tot, no ens hem de creure a rajatabla que el que està fent aquella persona és l'únic, evidentment, però és una línia que ens fa sentir identificats, que ens fa sentir que no estem sols, que allò passa, i que potser planteja diferents tipus de solució que ens poden ser útils, agradables, i que ens poden fer feliç en aquell moment al veure aquella realitat, ens pot fer créixer. I molts cops jo és que estic també relacionada en el món de l'espectacle i en el món de l'art, I molts cops ho he dit, i veig els moviments. Hi ha un moviment social, i dintre de l'àmbit del teatre, molts cops el teatre és potser el que està més lligat, molts cops el que va és representant aquesta moguda social perquè ens sentim identificats com a individus o que ens sentim identificats amb allò que està succeint. Per tant, que tinguem criteri propi. Això és el que cal, que ens intercanviem i que aprenem a veure les diferències i a marcar un criteri i a respectar els diferents criteris dels membres de la família, dels amics i de les persones en general.
Avui reivindicant aquest artista intern, aquesta creativitat que tots tenim per tots aquests beneficis que ens aporta descobrir-la, practicar-la i compartir-la amb la resta. Montserrat Ferraro, moltes gràcies i bona setmana.
Gràcies a vosaltres igualment. Bona setmana.
Aquests acords segur que els heu reconegut, oi? Són els de Mediterráneo, del mestre Serrat, però en aquest cas a piano i guitarra, a càrrec del vilafranquí David Palau i Josep Mas Kitflus. Sonaven així molt semblants a l'Auditori Vilafranquí aquest cap de setmana, en aquest homenatge de dos músics que han acompanyat durant tants i tants anys a Joan Manuel Serrat de gira i que ara li fan aquesta mena d'homenatge agafant les seves cançons. Així acomiadem aquest dilluns. Bon inici de setmana i demà més de 9 a 12. Adiós.